Notícies en xarxa.
.4 de la FM. Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Touching warm, reaching out, touching me.
Comencem el programa.
Engrunes viatgeres, amb la Marga, la Mila, el Francesc i el Marcelo.
Estimats oients, la màgia de la ràdio ens permet tornar a ser aquí. Un dia més, les engrunes viatgeres tenim moltes ganes d'explicar-vos històries, de fer-vos escoltar música i, en definitiva, de retrobar-nos en tots vosaltres aquí, a Ràdio Silenci. Ja sabeu que ens agrada mantenir una mica el misteri i per això, abans de l'inici del programa, heu escoltat un fragment de música que ens porta directament als nostres personatges d'avui. Sí, sí, heu sentit bé. Personatges d'avui. Però encara haureu d'esperar una mica per aclarir la incògnita d'aquests personatges. Primer de tot, vull saludar els meus companys de programa. Hola, Marcelo. Segur que ens faràs gaudir amb la informació de la vida d'aquestes dues persones, oi que sí?
Esperem-ho, esperem-ho.
Francesc, ja ens explicaràs en què t'has inspirat per fer-nos gaudir de la música i les patades de pilota.
Ja veureu, ja.
La Mila segur que ens té preparada una poesia que ens farà pensar i ens emocionarà. Et saludem a través de les ones. I també, com no pot ser d'una altra manera, saludem el nostre tècnic, l'Edgar. I finalment, una servidora, la Marga, que avui conduirà el programa. I ara, sense més retard, us descobrim els personatges d'avui. Dues dones que han fet història en un camp en què només es parlava d'homes en ple segle XXI. Però elles i la resta de les seves companyes d'equip estan aconseguint canviar la història del futbol. De fet, la música de l'inici que heu escoltat correspon a un fragment d'una cançó molt antiga, del 1969, i molt coneguda. I per què l'hem posat? Perquè a dia d'avui s'ha convertit en un himne que el públic canta a tots els estadis esportius, sigui a l'esport que sigui, béisbol, futbol, etc, etc, etc. Aquesta cançó, que molts segur que recordeu, és Sweet Caroline, de Neil Diamond. Haig de dir que desconeixia absolutament que aquesta cançó es cantés als estadis, i de fet les noies del Barça, una de les celebracions que van fer, cantaven aquesta cançó, especialment el So Good, So Good, So Good. I això ens ho va fer descobrir el nostre profe de música particular que surt a TV3, que és el Ramon Jané. És a dir, per entrar ja en batalla, avui dediquem el programa a l'Alexia Putellas i a l'Aitana Bonmatí. I ara que ja s'ha acabat el misteri, li passo la paraula al Marcelo, endavant en les seves biografies.
Engrunes viatgeres.
Doncs molt bé, comencem les biografies de les dues jugadores de futbol per ordre cronològic, no per ordre d'importància, perquè em sembla que en aquest cas tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando.
Les dues as. Sí.
Alexia Putellas i Segura, esmentada sovint només pel seu prenom, Alexia, o pel seu sobrenom, La Reina, és una futbolista catalana que juga com a davantera o migcampista al Futbol Club Barcelona de la Primera Divisió Espanyola. Ha estudiat Administració i Direcció d'Empreses, ADE, a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Alexia va néixer el 4 de febrer de 1994, filla de Jaume Putellas Rota i Eli Segura, a Mollet, del Vallès. Té una germana més jove, Alba. Putellas ja era seguidora del Futbol Club Barcelona des de que era molt petita i havia viatjat en la penya barcelonista de Mollet del Vallès per veure els partits al Camp Nou en el seu pare. També mirava partits del Barcelona en un bar local, La Bolera, en la seva família. Malgrat haver nascut en una família de jugadors de bàsquet, Putellas va començar a jugar al futbol el 2001, amb 6 anys. El primer club on va jugar va ser el Centre Esportiu Sabadell, després que un amic de la família l'inscrivís a jugar al club. El 2005, Putellas va passar un any al planter del Futbol Club Barcelona. Quan tenia 12 anys, es va incorporar a les categories inferiors de l'RCD espanyol, on va romandre 4 anys. Va debutar en el primer equip en la temporada 2010-2011, quan tenia 16 anys, i va formar part de l'equip de l'Espanyol que va guanyar la Copa de la Reina del 2010 en una victòria de 3-1 davant el Rayo Vallecano. El 2011 va jugar de titular a la final de la Copa de la Reina de futbol en l'Espanyol, que van perdre la pròrroga enfront del seu futur club, Barcelona. Putellas va ser substituïda abans de l'únic gol del partit. Putellas, que ja era una estrella a l'incipient món del futbol femení a Espanya, després dels seus èxits en la selecció nacional juvenil, va cridar l'atenció quan va fitxar pel club valencià Llevant, Unió Esportiva, a l'edat de 17 anys, només un mes després de la final de la Copa de la Reina del 2011. El Llevant comptava en un ambient professional inusual a l'època, que va contribuir al creixement individual de Putellas. Al Llevant se li va ensenyar a jugar sense pilota, a desenvolupar habilitats tècniques i tàctiques com un centrocampista i a ser capaç de jugar amb tots dos peus. Durant el juliol de 2012 fitxà pel Barcelona, campió de la Lliga Espanyola de la temporada anterior. Aquí es va adaptar ràpidament i es va transformar en una peça clau per l'equip. El 2015 va arribar a la professionalització del Barça, que es va convertir així en el primer equip femení de la Lliga Iberdrola a quedar integrat completament a l'estructura d'un club professional. És la primera capitana de l'equip elegida per les seves companyes. A més, és internacional en la selecció absoluta d'Espanya i té el rècord d'internacionalitats després de superar el de Marta Torrejón a 90. El 2021 fou galardonada per la UEFA com a millor jugadora de la temporada 2020-21. L'any següent revalida el premi i es converteix en la primera futbolista de la història que és elegida millor jugadora de l'Europa dues vegades seguides. Va ser la guanyadora de la pilota d'or femenina del 2021 i 2022, la primera jugadora a guanyar dues vegades consecutives el trofeu i la primera catalana que aconseguia aquest trofeu, ja fos en categoria femenina o masculina. El 17 de gener de 2022 va ser guardonada en el Premi de Best FIFA de 2021, sent la segona futbolista a aconseguir-ho després de la nord-americana Megan Rapinoe l'any 2019. El 27 de febrer del 2023 va aconseguir el segon guardó com la millor futbolista del planeta, sent la primera a aconseguir-ho. És àmpliament considerada com la millor futbolista contemporània del món i una de les millors de tots els temps. Putellas va patir una greu lesió en un entrenament de la selecció espanyola previ a l'Eurocopa del 2022, lligament creuat trencat i un mínim de 6 mesos de baixa. Ha tingut recaigudes i no és fins a aquesta temporada que recupera part del seu nivell anterior. El 23 de novembre marcava el seu gol 200 en el Barça, convertint-se en la tercera màxima golejadora de la història del club. Putellas va ser guardonada el 2021 en el Premi Reina Letícia, el Premi Nacional de l'Esport d'Espanya, a la millor esportista global, que li va ser lliurat en persona per la reina Letícia el 2023. Juntament amb Lionel Messi i Johan Cruyff, Putellas és un dels tres futbolistes guardonats en la Creu de Sant Jordi, una de les ordres civils més altes de Catalunya. També va rebre la medalla d'or al mèrit esportiu, una de les ordres civils més altes de Barcelona. En 2011 l'havien honrat en el Premi Internacional de l'Esport. Alessia Putella és una figura destacada en el futbol femení, el talent i lideratge del qual l'han convertit en un referent al camp i una inspiració per a moltes nenes i joves que s'unien a triomfar a l'esport. Utilitza la seva popularitat per advocar per la igualtat de gènere a l'esport i ajuda a enderrocar estereotips i barreres, inspirant les nenes a creure que poden competir i destacar en qualsevol camp, incloses els esports professionals. I ara anem per la segona. Aitana Bonmatí i Conca és també una futbolista catalana que juga com a migcampista en el Futbol Club Barcelona de la Lliga F i en la selecció espanyola. És considerada una de les millors jugadores del futbol del món. Prova d'això són tots els premis que va rebre a conseqüència de la seva temporada 2022-2023. La pilota d'or, el de Bes, el Premi UEFA, l'MVP de la Champions, l'MVP del Mundial, el Globo Soccer Award, el Premi de IFFH a la millor jugadora, el Golden Player Woman i el Laureus, esdevenint la primera futbolista que el guanya. Al seu palmarès hi destaquen, entre molts altres títols, 3 Champions League 2021, 23 i 24, 5 Lligues, 6 Copas de la Reina, 4 Supercopas d'Espanya. En la selecció espanyola també ha aconseguit el Mundial de 2023, on va ser nomenada millor jugadora del torneig, i la Lliga de Nacions 2023-24, que suposava el segon títol internacional de la selecció absoluta espanyola. A més, també ha guanyat diverses distincions individuals més, com el Premi a la millor jugadora de la final de Champions League de 2021 i de 2024, el Premi a la jugadora de la temporada de Champions League de 2024, la Pilota d'Or de 2024 i el Premi de Best FIFA de 2024 a la millor jugadora del món. A més, de ser esportista va cursar el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, graduant-se el 2021 per la Universitat Ramon Llull, i va començar un grau de màster en Gestió Esportiva al Johan Cruyff Institut al setembre de 2022. Als 24 anys va publicar la seva biografia Totes Unides Fent Força, escrita per Cristian Martín, composta de 14 capítols, una referència al dorsal que portava Johan Cruyff i ella mateixa. Va néixer el 18 de gener de 1998, és a dir, 4 anys després de la Putelles, a Sant Pere de Ribes, Garraf, tot i que en algunes fonts apareix com a nascuda a Vilanova i la Geltrú, filla de Rosa Bonmatí i Guidonet i Vicent Conca i Ferrús. Els seus pares són professors de llengua i literatura catalana i li van inculcar l'amor per la lectura des de bon menuda. A més, també van ser els impulsors de la iniciativa per canviar l'ordre dels cognoms i per aquest motiu porta el cognom matern abans del patern. De fet, durant els 2 primers anys de la seva vida va ser coneguda com Aitana Bonmatí Guidonet, en els 2 cognoms de la seva mare. Quan el 2000 es va permetre dur el cognom matern abans que el patern, Aitana va adoptar la fórmula actual, Bonmatí Conca. Va començar a jugar a futbol en equips mixtos del pati de l'escola. Als 7 anys es va apuntar a l'equip del seu poble, el Club Deportiu Ribes, sent l'única nena de l'equip. El 2010 va passar al Club de Futbol Cubelles, on va ser 2 anys. A partir de la temporada 2012-2013, a causa d'un canvi reglamentari, va començar a jugar a noies. El 2012, Bonmatí va fitxar pel Barça per a jugar en el seu equip juvenil i al cap de 2 anys va passar a formar part del Barça B. Durant el seu pas per la segona divisió, la temporada 2015-16, va jugar un bon nombre de partits ajudant l'equip a guanyar el campionat del grup 3 de la competició per primera vegada a la història del club, marcant 14 gols. Al final d'aquella temporada va pujar el primer equip sota les ordres de l'entrenador Xavi Llorenç, on porta jugant més de 296 partits i més de 107 gols marcats. La jugadora del Barcelona és una centrocampista tècnica i hàbil que juga principalment com a interior o migcentre. És coneguda per la seva habilitat per controlar la pilota i per la seva visió de joc, cosa que li permet crear oportunitats per als companys d'equip. El 2023, Bonmatí va ser inclosa en la llista anual, en el llistat anual 100 Women's que publica la BBC. La corporació va destacar el seu discurs en favor de la equiparació entre homes i dones en el món del futbol. I el 37è Premi Internacional John B. Sandros, concedit per Unió Cultural, per la tasca feta en la internacionalització de la llengua catalana. El 2024 va rebre la Creu de Sant Jordi. És una ferma defensora de la igualtat entre home i dona, de la llengua catalana i de l'atenció i la inclusió de la diversitat.
No hi ha dubte que són dues persones sense perquè les comparacions sempre són odioses, eh? Mm-hmm. Però són dues persones molt formades, molt formades, no només en el món en el món esportiu de donar patades a la pilota ben donades, sinó que a més són dues persones molt formades i tenen uns interessos que estan per sobre de l'esport.
Sí, del món del futbol, sí.
Vull dir que són dues persones per admirar.
Sí, no, són...
I quan hem posat aquests dos noms, però d'alguna manera seria totes les noies que formen part d'aquests equips que realment el que volen és manifestar, no?, i dir, aquí estem nosaltres, però no perquè siguin millors, no, perquè és que estem aquí.
Jo penso que les dues tenen pràcticament els mateixos interessos de l'igualtat de l'home i la dona en l'esport, etc. I si hi ha una petita diferència és que la Aitana Bonmatí és molt més discreta i la Alessia Botellas és molt més líder, molt més carismàtica. Jo és l'única diferència que veig.
Jo, per mi, són espectaculars. Uh-huh. Bueno, Marcelo, pues moltes gràcies per haver-nos donat aquestes pinzellades que només són trofejos i trofejos i trofejos.
Sí, sí.
I pilotes, i pilotes, i pilotes.
Aquestes noies de pare.
Són joves, encara...
Imagina't.
Encara poden tenir més, sí.
Imagina't.
Sí.
Molt bé, doncs gràcies, Marcelo. I a veure, què ens explicaràs, Francesc?
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still.
Avui començarem amb música. Edgar, ja pots posar el primer tema.
Hola.
Coneixeu aquest tema?
A mi me fa ballar.
Jo penso que és un grup brasiler. Que
no, vale, sé què. Has acertat el país d'origen.
Que es titula Alessia, una cosa
no,
així, no?
El títol de la cançó és Una partida de futebol. Aquesta cançó la va incloure la FIFA en el disc oficial de la Copa del Món de Futbol que es va celebrar a França el 1998.
Uh-huh.
Els autors d'aquesta cançó són un grup de pop-rock i reggae brasiler que es diu Skank.
Sí.
Aquest grup es va crear al març del 1991 a Belo Horizonte i després de 32 anys es van separar el 2023. I per què us parlo d'aquest grup? Doncs Alexia ha mencionat més d'un cop que un dels futbolistes del Barça que més l'han influenciat és el brasiler Rivaldo. Uh-huh. Doncs sembla que la influència d'Alexia cap al Brasil també existeix. A l'any 2013, el Barça femení va jugar a la final de la Copa de la Reina contra el Saragossa. El resultat final va ser de 4-0 a favor del Barça. El 3-0 el va fer Alexia, que llavors tenia 19 anys, i va ser un golaç per la tècnica que va demostrar. El titular del 16 de juny del 2013 del diari digital Mollet a Mà va ser estratosfèric gol d'Alexia Putellas a la final de la Copa de la Reina. I a l'article comenten: la final contra el Saragossa encara no havia acabat i el golaç d'Alexia Putella ja havia donat la volta al món gràcies a les xarxes socials. En només 19 anys, la jugadora del Barça va inventar-se una autèntica obra d'art que, a banda de ser trending topic a Twitter, ja ha superat les 500.000 reproduccions a YouTube. El seu espectacular regat, que va posar de moda Zidane fa més de 10 anys, va suposar el 3-0 a la final de la Copa de la Reina contra el Pallaresa Saragossa. Putellas va arribar en carrera a tres quarts del camp, amb Sandra Bernal per davant i Lara Mata just al darrere, i va protagonitzar un gest tècnic sensacional, aturant la pilota amb el peu esquerre i sortint en direcció contrària amb l'interior del peu dret, abans de regatejar la portera, Jamila Martins, i marcar a porteria buida.
Noi, ens ho has fet viure, eh? Sí, sí, sí. Jo quasi que he vist com corria.
Això ho deia el diari, eh?
Déu-n'hi-do.
Jo,
no, eh?
Jo agraeixo imaginar que era la defensa, jo.
A primera divisió mai havia marcat un gol com aquest. Em va sortir de dins quan em vaig veure en la jugada, va explicar Alexia al diari Mundo Deportivo. M'ha sorprès l'impacte que ha tingut, però això contribueix a que augmenti el reconeixement cap al futbol femení. La visió d'aquest gol va arribar al Brasil i la banda que hem comentat, Skank, li va dedicar una cançó que es diu precisament Alexia.
Ai, que monos!
I està inclosa dintre del seu àlbum Velocia del 2014. He trobat per internet una anàlisi de la lletra de la cançó que diu que és un homenatge a la bellesa i al talent en el futbol. Mireu, mireu. La cançó Alexia de Skank, amb la col·laboració de Nando Reis, és una obra, una oda a la bellesa i al talent amb el fulmón, amb el futbol, personificats en una dona anomenada Alexia. La lletra comença amb una evocació a la cultura catalana, esmentant llocs emblemàtics com la Barceloneta i el Blaugrana, els colors del Futbol Club Barcelona. La referència a la sardana afegeix un toc d'autenticitat i connexió cultural. Aquesta introducció estableix un escenari vibrant, ple de vida, on Alexia es destaca com una figura central. La cançó continua una sèrie d'imatges que barregen la pluja, la samba, l'aviació, creant una atmosfera dinàmica i en constant moviment. L'esment de figures icòniques com Jimi Hendrix, Elvis Presley i Lionel Messi situa Alexia en una galàxia d'estrelles, destacant la seva lluentor i talent. La lletra també fa referència a la modernitat i la cultura digital, amb esment a flashos, lights i likes, suggerint que Alexia és una figura contemporània que capta l'atenció i l'admiració de tots. En la segona part de la cançó, Alexia és descrita com una menina muller d'una pell blanca, una dona jove de pell clara, que posseix la classe i l'art de jugar bé a futbol. Les referències a Buñuel, Gaudí i Miró l'eleven a un nivell artístic, comparant-la amb grans obres d'art i cinema. La lletra culmina amb una descripció de la seva habilitat amb el camp, driblant i anotant gols, consolidant el seu estatus com una estrella en ascens. En resum, Alexia és una celebració de la bellesa, el talent i la cultura, encapsulant l'essència d'una dona que brilla tant en el futbol com en la vida. Déu-n'hi-do, eh?
Està molt bé, molt bé, molt bé.
Em sembla, quina crítica, tu.
Em sembla que és una cançó que l'hauríem de dir al Ramon Gené,
sí?
Que l'hauria d'incloure al seu programa.
Doncs sí.
A veure si ell hi troba el suc que sembla que té,
que
aquesta cançó.
Que segur que sí,
no?
Segur que sí.
Doncs bé, ara escoltarem aquesta Alexia i ja em direu què us sembla.
Molt bé.
Sembla.
Doncs, que és brasilera.
Sí, sí.
És brasilera, o sigui...
Bueno, es va entenent que va dir en Barceloneta,
sí,
sardana, blaugrana...
Sí, sí, sí,
sí. I bellesa d'Alexia.
Alexia, exacte.
No, no, està molt bonica, sí senyor.
Bé, doncs, ja que l'Alexia és de Mollet, no podem marxar sense escoltar un grup de rock que els components es van conèixer a Mollet del Vallès. El 1994 van decidir formar el grup i van començar a tocar sales. El 1996, una companyia discogràfica els va proposar de gravar el seu primer disc, però finalment no va ser publicat per el contingut de les seves lletres.
Ai,
les lletres
meva.
De les cançons. Afortunadament, es van fer populars gràcies a un programa de ràdio, La Jungla, de José Antonio Bellán, i a la revista El Jueves.
Mm.
Els noms d'aquests components del grup són, i en seguida la reconeixereu, El Sevilla, Zipi, El Puto, Vidalito i Chicho.
Mojinos Escocíos.
Exactament, el grup es diu Mojinos Escocíos. Des de 1996 al 2015 han publicat 15 CDs en les lletres, on les lletres de les cançons són divertidíssimes. Sí, sí. Són molt divertides.
Follow in the sky.
Primer n'escoltarem una que porta com a títol i està relacionada amb el futbol, sexo, furbo i rock and roll.
En furbo i rock and roll.
Vinga, som-hi.
Totes les cançons les tenen molt, molt divertides.
Són molt divertits, sí, és veritat.
I van fer una opereta, em sembla, també,
sí,
que és molt còmica.
Han fet moltes coses. Ara en tenim una altra que a mi també m'agrada molt, que diu, que bueno que estoy,
sí.
Però ella va explicant que no té colesterol, no té res. Vinga, Edgar, posa-la.
Si no tengo reuma, no tengo colesterol. No tengo azúcar, no tengo capa, ni tengo piedra que riñón. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice...
Bueno que estoy,
I és que és veritat, no han d'anar al metge, no han d'anar al metge per res, tu?
Sí, no, jo. Ja aquest grup el vaig descobrir gràcies als alumnes, en un viatge en autocar.
Esclar,
en un viatge en autocar, pues em van posar una cançó dels Mojinos Escocíos, la de la perseguida a la cueva.
A la cueva,
sí. I llavors vaig descobrir aquí aquest grup, eh?
Són molt bons.
Són molt divertits. Del poble d'Aitana, Sant Pere de Ribes, tenim un cantautor conegut amb el nom de Senyor Corella.
Senyor Corella.
Senyor Corella. I té una Nadala que la van posar a TV3 poc abans d'aquest darrer Nadal, del 2024. Es titula Per Nadal. I diuen que és molt més que una Nadala. És una història carregada d'emoció que neix d'unes contradiccions profundes. La barreja de la melangia i ràbia que el Nadal pot despertar. Una oda a l'absència i a la fragilitat humana, però també una invitació a transformar el dolor en esperança. La història que explica Per Nadal parla del dolor per l'absència d'algú estimat, del fred i la solitud que caracteritzen aquesta època. Però també és un retrobament inesperat que dona un gir a tot. És una Nadala diferent, que no s'amaga darrere de la brillantor dels llums i del consum, sinó que ens mostra el Nadal tal com és per a molts, ple de fragilitat i alhora d'una esperança humil però poderosa. Aquesta cançó del senyor Corella captura l'essència de la festa de Nadal d'una manera sincera, amb una melodia plena de nostàlgia que es combina amb el talent de dos grans músics. La Jenny, que és la violoncel·lista Eugènia Rigual, que aporta el seu violoncel ple d'ànima i posa veu a un dels moments més emotius de la peça, i Roger Gascón, el productor intèrpret, que ha donat un so pop captivador que resalta la profunditat de la lletra i creant un contrast irresistible entre la melancolia i la calidesa musical.
Carai.
Déu-n'hi-do també l'anàlisi sí, d'aquesta
sí,
Nadal, eh?
Sí, sí. Tu també dius... sembla el Ramon Gené.
Deu treure les anàlisis d'un enòleg, d'aquests que fan la crítica dels vins.
Doncs vinga, per acabar la secció d'avui, escoltem aquesta Nadala, per Nadal del senyor Corella.
Em sembla tan trist perquè no ets amb mi. El cel pintat de gris fa que et trobi més a faltar. Tinc el cor encongit per l'embruix del Nadal. El fred t'omple el meu cor des de que vas marxar.
Molt bé, a més has fet homenatge als dos pobles,
dos pobles
de les dues de les noves sí, sí, nenes sí. Que bé s'ho mereixen, un al Mollet i l'altre a Sant Pere de Ribes.
I hem passat d'un extrem a l'altre de la música.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Aquest contrast total.
I tant. Molt bé, doncs gràcies, Francesc. A veure, Marcelo, jo espero que avui, amb les nenes aquestes en actiu i tot el que ha passat i tot el que han fet, suposo que no has necessitat la intel·ligència artificial per dir-nos alguna cosa d'elles.
No, no.
A veure.
Vaig demanar per anar a entrevistar-les, però em van dir que no.
Vaja.
No, és broma. No, el que hem fet és fer una mescla. Les dues han sigut guanyadores del Premi Sant Jordi i m'han fet uns discursos molt macos. I llavors escoltarem els discursos de les dues guanyadores. Primer el de l'Aitana, perdó, el de l'Alicia Botellas, que em sembla que, no m'equivoco, el va guanyar el 2021, i després el de l'Aitana, que l'ha guanyat l'any passat, el 2024.
Molt bé.
Botellas i Segura, esportista, per la seva exemplaritat com a representant de l'esport femení de primer ordre, futbolista de l'equip femení del Futbol Club Barcelona, ha participat dues vegades en el campionat del món de futbol. Botellas ha rebut la pilota d'or com a millor futbolista del món de la temporada passada, guardó que se suma al de la UEFA, que l'ha designada com la millor futbolista de l'any a Europa i la millor migcampista de la Lliga de Campiones 2020-2021.
Moltes gràcies i moltes felicitats a totes les persones guardonades. Doneu esperança al país. A continuació, la senyora Alexia Putellas, jugadora del Futbol Club Barcelona, a qui, per cert, volem felicitar per ser la primera pilota d'or de tota la història del futbol català, dirà unes paraules en nom de tots els guardonats. Alexia.
Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, autoritats, senyores i senyors, Bueno, a mi m'han dit de ser la representant d'aquest grup de persones que avui ens han otorgat la Creu de Sant Jordi, però si m'ho permetreu, prefereixo ser la representant de tota la ciutadania de Catalunya i donar-vos les gràcies per tot el que feu, per tot el que seguiu fent i per tot el que fareu. Estic molt emocionada de ser aquí recollint la Creu de Sant Jordi, una distinció de les més importants que pot rebre qualsevol català o catalana, gràcies al govern de Catalunya per fer-ho possible. La veritat que fa res estava aquí al costat de Mollet del Vallès, d'on soc i on he crescut, jugant a la pilota i somiant a ser futbolista mentre jugava als parcs i al pati de l'escola. I somiava en ser futbolista, com he dit, i ho he aconseguit. Ho he aconseguit, i no només això, sinó que ho he pogut fer, i ho estic fent, al club de la meva vida, al Barça, al costat de companyes a qui admiro moltíssim i al costat de grans professionals. Sens dubte, aquí puc ser avui també gràcies a tota la gent que ha cregut en mi, especialment la meva família, des del començament. Creieu-me que estic molt emocionada per ser la primera dona futbolista en rebre aquesta distinció. Sé que d'altres dones ho han aconseguit, dones esportistes, a les que admiro, com la Gemma Mengual, Laia Sanz, entre altres. I també, després de grans llegendes del barcelonisme, com el Johan Cruyff i el Leo Messi. Vull tenir un espai en aquest discurs també per totes aquelles dones que van ser les primeres, les pioneres, que gràcies a vosaltres, nosaltres avui podem seguir fent camí perquè vosaltres el veu començar. Totes aquelles nenes i noies on l'esport és la seva passió, també dir-vos que no us atureu i seguiu lluitant pels vostres somnis. Per finalitzar, i deixant de cantó els reconeixements i títols que últimament estan venint, el veritable triomf arribarà quan aconseguim el 100% que hi hagin la igualtat d'oportunitats per nens i nenes en el món de l'esport i en el món en general. Perquè això succeeixi, i ho demano molt humilment, necessitem al govern de Catalunya i a tota la societat en general que ens acompanyi i lideri aquest canvi amb nosaltres. Tenim la responsabilitat de liderar-ho perquè hem arribat per quedar-nos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Alexia. També per ser un gran exemple per totes les dones d'aquest país. Els teus èxits, com els de la resta de premiades d'avui, obren vies a totes les catalanes que es fixen en vosaltres i creixen darrere vostra, i ens atansen a un país regit completament per les idees d'igualtat, feminisme i no violència. Representeu el nostre present i també el nostre futur.
Aitana Bonmatí i Conca, futbolista. Per la seva excel·lent carrera esportiva, on destaca com una de les futbolistes catalanes més talentoses. De petita va haver d'esforçar-se per obrir-se camí dintre d'un món del futbol encara molt masculinitzat, fins a arribar a triomfar al Futbol Club Barcelona i la selecció. Amb un palmarès que inclou 3 lligues de campiones, una Copa del Món 2023 i reconeixements individuals com 2 pilotes d'or i el premi The Best FIFA, és un símbol d'inspiració, lluita i perseverança per les noves generacions. Recull el guardó la senyora Aitana Bonmatí i Conca.
Bon vespre a tothom. Jo ja us aviso que no seré tan lliure com... Bé. Molt honorable president de la Generalitat, conselleres, consellers, autoritats, familiars, amics. En primer lloc, vull felicitar i compartir aquest reconeixement amb tots i totes les premiades, així com tots els candidats i candidates que de ben segur fa referència a una trajectòria professional i a un llegat que cadascú ha tingut en el seu àmbit. És un honor ser aquí davant de tots i totes recollint la Creu de Sant Jordi. Els que em coneixeu sabreu que és un premi molt especial per a mi, pel meu sentiment de pertinença a Catalunya. Des de sempre, la meva llengua principal ha estat el català. He crescut formant part i gaudint de la cultura catalana. Des de sortir a Valls Populars a la Festa Major del meu poble, assistir a diades castelleres, signar la meva autobiografia a Passeig de Gràcia per Sant Jordi, a cantar, saltar i ballar a festivals i concerts de música catalana. I no cal dir-ho, sempre vaig per arreu amb orgull de ser veïna de Ribes, al meu poble. El futbol m'ha donat l'oportunitat d'assolir reptes que segurament no hagués imaginat mai i dura moments únics. Jugar al Barça, el club de la meva vida, del qual formo part des de fa 13 anys, encara ho fa més especial. I no només per la dimensió que té el club a nivell esportiu, sinó pel vincle que té amb Catalunya, amb la seva llengua i cultura. Em gustaria entendre el Barça sense Catalunya i Catalunya sense el Barça. A la nostra terra, l'esport sempre ha estat una font inesgotable de talent, però també ho han estat el món de la ciència, de l'art, de la gastronomia, entre molts altres. I això parla d'una mentalitat i d'uns fets identitaris de la societat catalana. Curiosament, he rebut més crítiques pel fet de parlar català que no pas per jugar a futbol, però no m'ha condicionat mai. Tenim una llengua, una terra, una cultura úniques, i ja que soc aquí, m'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura, que ens fan tan únics i que feu servir les eines necessàries perquè no es perdi la nostra llengua que, com bé sabeu, està permanentment atacada i pateix una davallada en l'ús social. També que fomenteu l'aprenentatge del català de les persones nouvingudes per contribuir a la cohesió social. Estic molt agraïda als meus pares pels valors que m'han transmès i que intento fomentar, com a la igualtat de gènere, la igualtat social i la cultura de l'esforç. Precisament ells van iniciar un camí ple d'entrebancs per canviar la llei sobre l'ordre dels cognoms. Us parlava de la igualtat de gènere. Doncs aquesta era una de les tantes igualtats associades al patriarcat, on la dona sempre quedava, i sovint encara queda, en segon lloc. I us puc dir que estic molt orgullosa de portar el cognom de la meva mare. Ara bé, encara perduren moltes desigualtats entre els homes i les dones. Per exemple, en alguns sectors laborals hi ha diferències salarials vinculades al gènere. A la majoria de les llars, les dones duen a terme una gran part de les tasques domèstiques, les quals no són valorades per la societat. Com tampoc són les feines fora de la llar dedicades a tenir cura de les persones, cuidadores de gent, infermeres, netejadores... I encara avui dia les dones pateixen la violència masclista en l'àmbit familiar, laboral i en l'oci. Així doncs, m'agradaria demanar a les institucions aquí presents que implementeu més polítiques que ens portin cap a una igualtat real entre homes i dones. Per acabar, crec que aquesta creu de Sant Jordi suposa també el reconeixement dels èxits d'unes futbolistes que ens agradaria que estiguessin contribuint a canviar les consciències i certes visions que, a dia d'avui, ja haurien d'estar superades. Moltes gràcies.
Bé, els dos discursos són bonics, eh?
Són molt semblants, sí.
És que defensen el mateix, eh? De fet, defensen el mateix. A mi, ara que entrarem una mica amb les anècdotes, però el que vull comentar és que a mi una de les coses que em fa molta gràcia és que quan marquen un gol, les noies s'abracen totes. Els nois, i això em sembla que ho vaig llegir també en un article, els nois, quan un marca un gol, primer fa el gest ell.
Sí.
O el xupi del nen si és que li acaba de néixer, o mirar al cel si és que se li ha mort l'avi, m'ho invento. Però primer és la individualitat. En canvi, les nanes, quan marquen, el primer que fan és ajuntar-se totes i felicitar-se.
I després fan el gest, sí.
Fan molt més equip que no les individualitats. Molt bé, doncs, perfecte, Marcelo, i ara anem a veure què expliquem.
Engrunes viatgeres, amb la Marga, la Mila, el Francesc i el Marcelo.
A veure, com que hi ha dues noies, doncs que també haurem de partir els comentaris. Començarem per l'Alèxia. I el primer que tinc és unes frases que va dir la germana, l'Alba, que diu, fixeu-vos, diu: m'emociono perquè no em crec que la meva germana Alèxia sigui la millor del món. Però si el món és immens. Alèxia, si us plau, creu-t'ho, ets la millor del món. Això li deia l'Alba Potelles. El missatge estava gravat i formava part d'un preciós reportatge que va tenir l'Alexia, que el va poder seguir a través de la pantalla del Teatre du Châtelet de París quan acabava de rebre la pilota d'or. Vull dir que hi ha una mena de complicitat familiar molt bonica. A part de tots els títols i pilotes que han tingut, de l'Alexia podíem dir que té una mirada àmplia. Va utilitzar en el discurs de la pilota d'or, va utilitzar el català i el castellà, també. Va celebrar que coincidís amb el 122è aniversari del Barça i li va dedicar el premi al seu pare. El pare va morir, o sigui, és mort, i li va dedicar, diu, sempre té present en Jaume després de cada gol i quan té bons i mals moments. Però ell ho fa tot, és el meu motor, va dir emocionada. Vull dir que també un record, en aquest cas, pel pare. Potelles, com heu comentat, emociona i remou consciències. I és important que remogui consciències. És una portaveu del Barça i Xavi Llorenç li va haver de donar, la va donar de baixa quan tenia els 12 anys, per allò que heu comentat, de que hi havia canvis de... que ja no podia estar amb els nois, sinó, bueno, va haver-hi canvis de criteri. Sí. Però ella va anar a l'Espanyol, que ja també ho he comentat, però el club de tota la seva vida sempre ha estat al Barça.
Perquè
i això
havia,
va passar
equip femení de la seva categoria.
Això va passar amb la mort del seu pare. Quan va morir el seu pare, va precipitar, que estava a València, a Llevant, i va precipitar que tornés a Barcelona. És una persona molt observadora, agraeix els consells, que això a vegades quan un va de divo, jo ja lo sé todo, agraeix els consells i sempre vol més, que això diu molt per tot l'equip, és dir, de voler més en el sentit de millorar, de cada dia intentar-ho fer millor. Ningú posa més pressió sobre ella que ella mateixa, i ho diu. I està encantada de ser referent, el que tu deies, que és líder, o sigui, ja li agrada ser... líder i sobretot ser un referent per les nenes, perquè puguin arribar a ser el que ella realment és.
I quan va estar
quan va estar
lesionada, en teoria la tornada l'havien fixat per 7-8 mesos i perquè es va fer una lesió molt greu i en canvi ella va accelerar el procés per poder estar quan abans millor, o sigui
en
teoria és molt forta mentalment, molt forta.
Diu, abans d'un partit, en una concentració, va veure un anunci de Messi a la televisió, ella. Després els vaig dir a les jugadores, ella. Algun dia veurem l'Alexia allà igual que el Leo, van dir les altres. Li explicava l'Antonio Contreras, l'exentrenador de Potelles, a Joan Irigoyen al diari El País. O sigui, va dir, el que esteu veient aquí ho veureu amb les noies. I realment... s'ha de reconèixer que la va encertar del tot. Tots recordareu, ho dic perquè això empalma amb una i amb l'altra, quan van guanyar el campionat del món, tots recordareu la cosa tan desagradable que va fer un senyor anomenat Rubiales.
Sí.
I aquesta mena de menyspreu i de mala educació del senyor Rubiales, pensant que era l'amo del galliner, va portar a que les noies es van plantar. O sigui, en el moment més dolç de la història femenina del futbol, perquè havien guanyat el campionat del món, es van plantar. I no sé si ho recordeu, però tant l'Alexia com l'Aitana, com tot l'equip majoritàriament de noies del Barça, es van plantar i van dir que no jugaven més. Es van declarar en vaga si no s'arreglaven les coses de la Real Federació Espanyola de Futbol.
En una entrevista que va fer a RAC1, la Valencia Potelles va declarar que el que havia colmat el got era l'assemblea aquella en la que el senyor aquest va repetir no pienso dimitir.
Sí, sí, sí.
Que solo digo que va dir fins aquí han arribat les noies i a partir d'aquí trenquen el
pacte. Així ho van fer. El tema que sortia del salari també és veritat, perquè hi ha un moment que diu Alexia Potelles, campiona del món, doble guanyadora dels màxims premis, etc. A les dues darreres temporades, i que és icona a tot el planeta, ingressa en un any el que pitjor futbolista masculí, de primera estem parlant, evidentment, no els amateurs, de primera, s'embutxaca en una setmana. Diu, no hi ha més preguntes, senyoria, perquè és que no hi ha dret. Per tant, recordeu aquesta gran polèmica i la plantada de les noies, i que van fer replantejar bastantes coses, perquè van dir, és que si no, no continuem, no tirem endavant. Anem a veure més coses. Ara passarem a parlar una mica, perquè veig que el temps se'ns va tirant a sobre, algunes frases que van dir, El futbol és un reflex de la nostra societat. Això és veritat, Amb aquesta denúncia de tolerància zero, no volem deixar de costat tot el que està passant. D'acord? Vull dir que... I a més, deien ella, no hi haurà sancions i la federació ha de fer un comunicat disculpant-se amb la gent. Perquè, clar, va ser com bastant... Què podem dir de la nostra amiga l'Aitana? La nostra amiga Aitana, podem dir que ha tingut insults cada vegada, catalanòfobs, cada vegada que ha fet el discurs en català.
Sí, sí, sí.
Però l'han deixat...
En les xarxes socials, que és un femer.
Totalment.
És un femer, les xarxes socials.
Però ella, això no li dona massa importància i pensa que és el que ella... Realment, el que el pare i la mare fossin professors de català no és vaco. Aleshores, curiosament, que això passa sempre, quan s'insulta algú, en aquest cas a l'Aitana, els normalment són anònims. O sigui, els insults no és un que diu jo, et dic, no, són anònims.
S'amaguen al darrere i no diuen res. No.
Aleshores, l'Aitana, en queden 2 minuts... Només diré que en el seu discurs va dir, en el seu discurs, quan va guanyar la pilota d'or, gràcies al club, al Barça, al president, a la Junta, per tot el que fa per nosaltres. I diu, no em vull oblidar de donar l'enhorabona a Caroline Graham Hansen, que m'acompanya. Gràcies per fer-me millor jugadora i per la connexió a la banda dreta. Gràcies a la meva família i a l'entorn. Gràcies a tots. I té una cosa molt bonica, i és que a Ribas li van fer un mural, que no el podem explicar per la ràdio, però és molt bonic, i diu, guanya o aprèn, no perdis mai. Jo crec que aquesta frase és preciosa.
I deixa't dir una coseta. A Alessia Putellas li van fer un mural a Barcelona, un artista italiano, i lo van vandalitzar perquè era una dona.
Sí.
I llavors el va tornar a refer.
Sí, està claríssim. O sigui, dues noies que són espectacularment bones i com que són dones, han de rebre per una banda o per l'altra.
Sí.
Bé, continuem. Ara deixem, després acabem de comentar coses perquè no acabaríem el dia, però ara deixem que la Mila ens transporti amb la seva poesia al setè cel, per exemple. Aviam, Mila, endavant.
Hola, molt bon dia. Bueno, per finalitzar el programa, com sempre, la nostra poesia. Avui faré la poesia de José Agustín Goytisolo, que es diu així. Algunes vegades arribo pressurós, volta els teus genolls, toco els teus cabells. Ai, Déu, voldria dir-te tantes coses. Et compraré un mocador, seré bon noi, farem un viatge. Ai, no ho sé què em passa. Vull morir així, als teus braços. Fins una altra, bon dia.
Caram, que tètric, no? Sí. Bueno, Goytisolo ja és així,
Molt curta, no?
Sí. A veure, deixem-ho que es comenti una cosa de l'Aitana, que, com heu dit, li han fet una biografia, que és molt jove, però ja l'han fet una biografia, i hi ha un moment que diu... Ella diu, el procés és molt important. Durant el camí hi ha moments bons i no tan bons, perquè ella en alguns moments va tenir dubtes de continuar jugant a futbol. Va haver moments que s'ho va replantejar. Però diu, crec que aquests últims, els que no són tan bons, et fan superar i veure't de què ets capaç. Les seves paraules guien el camí de qui s'ha barallat fins al límit per arribar, diu ell, on només ho aconsegueixen els grans genis. El seu, excepcional, el geni, diu, amb pilota o sense.
Molt bé.
Jo penso que estic d'acord, perquè són dues nanes d'un potencial humà per sobre de la pilota, que crec que val la pena que siguin referents.
L'Alessia em sembla que també té un documental propi en Netflix, que li van fer també. O sigui, no, si és que són molt famoses a nivell internacional i, per tant, tenen molta tirada a nivell de...
Penseu que aquest programa, que avui m'ha tocat conduir a mi, penseu que jo el futbol no m'agrada gens. No m'agrada, no el disfruto i no el miro mai. Però penso que aquestes dues nenes es mereixen aquest homenatge per part nostra, per part de les engrunes viatgeres.
Doncs mira't un partit femení del Futbol Club Barcelona, que cal la pena.
Jo a vegades el que he mirat, en algun moment, i el que sí que veig és que no hi ha les patades, la violència, o almenys és el que em sembla a mi, no he vist un partit sencer mai, però la violència o les trencades que intenten en els nois, a mi amb les noies... Jo no ho he sabut veure. També és veritat que no he vist molts partits.
Perquè és més tècnic i menys força.
Sí, no hi ha tanta potència al darrere,
sí,
però...
Sí, són més artistes.
Quan a vegades has vist algun partit d'aquests, per exemple, amb un equip francès, que n'hi ha algunes que tenen molta mala llet. També foten patades, eh?
També. Sí, bueno, foten jo potser crec que són més suaus, però vaja, ja et dic que no sóc entesa.
I el Manchester City, que va venir contra el Barça l'última vegada, va ser també... Algunes anaven molt a tallar, eh?
Molt bé, doncs fins aquí la història d'aquestes dues nenes. Ho deixem per avui. Ens acomiadem fins la propera. I que sigueu feliços.
Adéu.
Cuideu-vos molt.
Adéu.